A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Per violació, ni per perill de mort de la mare, ni per malformació del fetus. A Andorra, l'avortament encara està prohibit, fins i tot en aquests tres supòsits. El País dels Pirineus és, a Malta, l'últim reducte europeu que no ha despenalitzat la interrupció voluntària de l'embaràs, un dels cavalls de batalla del feminisme i dels drets humans, mentre les irlandeses o les argentines estan aquests dies de celebració. Però que sigui legal que en aquestes valls es castigui amb fins a 3 anys de presó i 5 d'inhabilitació no vol dir, evidentment, que les dones andorranes no avortin. Creuen la frontera per fer-ho als hospitals catalans, 1.400 ho han fet en els darrers 10 anys, o als francesos, i és Vox Populi que en alguns casos fins i tot ho acaba pagant, els ho cobreix la pròpia Seguretat Social andorrana. Destranquis, discretament i lluny de casa. Per què aquesta hipocresia, aquesta contradicció? La legalització de l'avortament podria fer trontollar, posar en perill, el model d'estat, fer abdicar el copríncep episcopal. L'arcabisbe d'Urgell, figura que existeix des de l'any 1278 i que ara el papa Francesc s'estaria replantejant. Avui als Solidaris parlem d'un dret tan fonamental com el sexual i reproductiu. Parlem de salut pública, però també del poder de l'Església, de la separació de poders i de l'arquitectura institucional d'Andorra, dels coprínceps i d'aquests 740 anys d'història que se'n poden anar en orris.
Solidaire.
Solidarni, Lluria.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Tamano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
I amb la Carla Verdés i el José Antonio Rodríguez, avui des d'Andorra, que les associacions feministes, fins i tot les Nacions Unides, assenyalen com el darrer punt negre al mapa europeu dels drets sexuals i reproductius. Les andorranes, com les malteses, no poden avortar ni que les violin, ni que la seva vida corri perill. És un tema tabú, l'avortament a Andorra, i costa, ens està costant molt trobar veus que en parlin obertament i a tocar de les eleccions i en plena negociació amb la Unió Europea. Perquè això és molt més que un dilema ètic i moral, és un problema polític que amenaça el model d'estat. L'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, copríncep d'Andorra, amb Emmanuel Macron, és el principal obstacle per despenalitzar l'avortament. Renunciarà al coprincipat la Cúria Vaticana 740 anys després?
131 votos fueron afirmativos. 123 negativos y hubo una sola abstención.
No són les andorranes, són les argentines. Celebren el primer pas per despenalitzar l'avortament. 129 vots a favor, 123 en contra i una abstenció després de 23 hores de debat maratonià i amb l'oposició fins i tot del president Mauricio Macri. Veurem si ara el Senat no tomba aquesta legalització.
Votes in favor of the proposal. 1.429.981.
I celebració també de les irlandeses després d'un referèndum històric amb un 66% a favor de suprimir la 8a esmena de la Constitució. Una revolució tranquil·la en un país profundament catòlic per posar fi a la llei de l'avortament més restrictiva d'Europa. L'Església, el bisbat d'Urgell, els mossens andorrans no han volgut participar en aquest programa, tampoc el Col·legi de Metges d'Andorra, i s'entén perquè els amenacen amb la inhabilitació. Sí, parlarem amb el govern i amb l'oposició, però abans saludem la Vanessa Cortés, presidenta de Stop Violències i psicòloga social especialitzada en violències masclistes i sexuals, la Noemi Rodríguez, membre d'Acció Feminista i periodista, l'Elisa Moixella, presidenta de l'Institut de Drets Humans d'Andorra, i el doctor Eric Silvestre, que és metge de família. Bona tarda a tots quatre.
Bona tarda.
I moltes gràcies per rebre avui els Solidaris de Catalunya Ràdio. Si l'avortament a Andorra encara és il·legal, està prohibit en tots els supòsits, Com ho feu aquí les dones, per exemple, en cas de violació, de malformació del fetus o si la vida de l'embarassada corre perill?
Bueno, en cas de violació, o tens diners per pagar entre 300 i 1.000 euros a Catalunya o a França, doncs has de parir i ja. En cas de malformacions fatals no sabem què passa perquè no hi ha informació. En cas de perill per la mare, tampoc sabem què passa. Volem pensar que la mare no mor, però tampoc hi ha dades. No tenim absolutament cap dada que passa amb les dones al país quan hi ha un embaràs extrauterí, no? Que o treus allò o mor la mare també.
En principi, les andorranes s'han de buscar la vida, per dir-ho d'alguna manera, sigui a França o sigui a Espanya, que és el més proper. Val a dir també que depèn de l'edat. És a dir, si això, la que es queda embarassada, és una nena de 15 o 16 anys, la cosa encara és més complicada. Primer, perquè potser la criatura no ho dirà a temps, o tindrà por, o ho amagarà. És un problema afegit que passa amb aquesta nena. Depèn de l'àmbit familiar on estigui. Pot acabar la nena tenint la criatura i no volent saber res. Hi ha casos que sabem que la nena ha estat després col·locada en un centre d'acollida i que no ha vist més la criatura perquè ni la nena ho ha volgut i tampoc no sabem quins tractaments hi poden haver-hi de tipus psicològic per a aquestes criatures, no? Vull dir, tot és una mica més complicat.
De totes maneres, al marge d'aquesta realitat que estaven comentant les dues companyes, tant la Vanessa com la Lisa, hi ha la hipocresia que hi ha pel darrere, que és molt present. D'una banda, et pots trobar en casos en què el metge t'hagi detectat un curiós quiste benigne que t'obligui a fer-te un raspat, que en aquest cas sí t'entri per la Seguretat Social. No és general, no li passa a tothom, no tothom té accés a aquest tipus de pràctica paralegal, per dir-ho d'alguna manera, però això es dona el cas, i en el cas que comentava abans la Vanessa, quan es tracta d'un cas flagrant de perill de mort imminent per la mare, es deriva a Barcelona.
Uh-huh. És a dir, que malgrat que a Andorra l'avortament és il·legal, la Seguretat Social acaba finançant, acaba pagant els avortaments de les andorranes. Fora de les fronteres, això sí, i sense dir-ne avortaments, feta la llei, feta la trampa. Eric, els metges andorrans deriveu als hospitals catalans o francesos les andorranes que volen avortar?
Oficialment no han de
fer. No ho fan.
No ho fan. Però bueno, no ho pot dir directament, sinó res que a presó. Deriven per evacuar un quiste benigne, que de fet és un embrió. Es fa una trampa, sí. Bueno, està previst l'avortament. I suposo que ho fan per tractament de desafecció, anomalia o tumor benigne de vagina o de l'úter.
Però no és hipòcrita, com deia la Noemí, dir a les andorranes podeu avortar i fins i tot us ho paguem, però, si us plau, discretament, destranquis i lluny de casa, en un hospital a Barcelona o a Tolosa.
És bastant indignant, perquè primer totes les dones no tenen accés al recurs. Si fos una hipocresia extensa, tens un canal clar per cometre aquesta hipocresia, però no totes les dones no hi tenen accés. I ja no estem parlant només amb casos extrems, que no s'entén com que no ho hem legalitzat encara. Estem parlant de maternitats imposades. Això és el que indigna més. Tothom diu que el dret a l'avortament està garantitzat. I quan els dius, vale, com? No hi ha la via. No hi ha la via, encara que tenim un epígraf, encara que tenim que es reemborsa. Tenim una llei que ho penalitza, tenim una llei que ho fa il·legal, tenim una llei que fa il·legal dir que pots avortar amb pastilles. Això que acabo de fer és un delicte en aquest país, però no em tancaran pas, perquè és anacrònic ja això. Tenim pastilla pel dia després, tenim pastilles anticonceptives i no podem avortar. Ja és que ja n'hi ha prou, és molt indignant el tema.
És realment un debat moral, ètic? Estem parlant dels drets sexuals i reproductius de les dones o és més aviat un problema polític? Perquè la despenalització de l'avortament faria trontollar, diuen, el model d'estat, el coprincipat, aquests 740 anys d'història.
Perdona, que me rio. A mi em sembla absurd. A mi em sembla que és una excusa de fonamentalisme religiós. Primer, que l'avortament no està penalitzat des de fa 700 anys, està penalitzat des de l'any 2005. I segon, que a cap lloc posa que les dones no puguem avortar, o sigui, el model d'estat no trontollaria. Ara, si el que volen és que les dones ens caiem per pura misogínia i opressió, doncs no ho farem, i el que no ens poden fer a nosaltres i ni a les activistes com jo és responsabilitzar-nos d'un model d'estat carca, anacrònic i feudal.
Sempre hi ha hagut aquesta, diguem, excusa, jo li dic excusa, i ho he pensat molt, aquesta excusa de que tenint un copríncep episcopal això no era possible. I dic que he pensat molt perquè també teníem un altre copríncep episcopal quan es va decidir tenir una llei del divorci i no va passar res. Evidentment, l'Església entén el divorci d'una manera molt diferent de la realitat, però bueno, molt bé. Tot i així, tenim una llei del divorci que, evidentment, no va estar promulgada pels dos coprínceps, sinó només per un, que va ser el president de la República Francesa. I ja està. En aquest cas, s'havia parlat també de la mateixa manera de fer, és a dir, no cal que es promulgui pels dos coprínceps, amb un ja n'hi ha prou. Jo puc entendre que les idees per un bisbe catòlic li sigui molt difícil, però també entenc que un cap d'estat ha de vetllar no tant per les seves idees, sinó pel poble, del qual representa també el cap d'estat, no? Per tant, jo crec que sí que s'hauria de parlar d'aquest tema, enfocar-lo, veure quina manera hi ha de solucionar-lo, i només hi ha el diàleg, que és la manera d'arribar a tenir una possibilitat de sortir d'aquest camí sense sortida, no? Això no pot ser.
I bé que es van poder legalitzar les unions civils de parelles homosexuals, i el copríncep, que evidentment ja està en contra, no va signar la llei i aquí no va passar res.
Exactament.
Va fer la mateixa amenaça, eh? Sempre amenaça en marxar i no marxa mai. Això també ho hem de dir.
Val la pena reflectir que hi ha tres focus de problema, per dir-ho d'alguna manera. D'una banda, aquestes línies vermelles, aquesta amenaça més o menys velada que ha fet el copríncep episcopal, cada cop que s'ha parlat de la possibilitat de legalitzar l'avortament. Ja no parlem ni de supòsits, la simple menció de poder legalitzar en algun moment l'avortament, això genera que d'una manera més o menys velada s'hagi dit des del Palau Episcopal, doncs, que això suposaria assumir tot un seguit de conseqüències, amb la qual els benentesos han entès perfectament, doncs, que volia dir la seva abdicació i, de retruc, la del copríncep francès, perquè una cosa va lligada a l'altra. Això d'una banda. Però de l'altra tenim també que la nostra Constitució té un petit problema. D'una banda, que recull el dret a la vida en totes les seves formes, el respecte a la vida en totes les seves formes, i de l'altra, la primera part de la Constitució en la qual es vetlla, es dona suport i es reconeixen els drets humans. Aquí tenim un petit conflicte. D'una banda, perquè els drets humans reconeixen la vida de la dona i els drets reproductius de la dona, amb la qual cosa aquí el copríncep episcopal estaria faltant el primer punt de la seva pròpia Constitució, una Constitució que ell també, doncs, ha refrendat, i per l'altra, la concepció d'on comença la vida, un debat que s'ha estat vivint aquests dies a l'Argentina i que sembla que ha quedat prou clar, si més no a l'Argentina. Aquí encara no hi hem arribat. Per què? Perquè tenim un problema molt greu, i és que amb l'excusa que cada cop que es planteja el tema de l'avortament es posa damunt de la taula, eps, que us esteu carregant el coprincipat, això el que impedeix és que se'n parli. Després la gent pot estar més o menys d'acord amb quins supòsits, amb quins no supòsits, però l'important és que se'n parli. Amb l'excusa de no toquem això perquè no es pot tocar, cosa que hauríem de veure si es pot o no es pot tocar, el que estem és vetant el diàleg, i aquí tenim un gran problema.
Amb aquest apartat de la nostra Constitució on es diu que respecta totes les formes
de vida.
Precisament és aquesta frase la que des de Nacions Unides, des dels comitès per en contra de totes les discriminacions que hi hagi a la dona, sempre que han fet l'examen d'Andorra, sempre han dit, escolti'm, vostès ens diuen que no pot haver-hi despenalització de l'avortament, i no veiem. Aquesta lectura que en fan vostès no és una lectura que vagi a parar a que l'avortament s'ha de penalitzar. No, és una lectura que fan vostès, però que nosaltres no la veiem. I no solament ho ha dit Nacions Unides, ho han dit altres comitès, en aquest cas del Consell d'Europa. Per tant, tenim més motius encara per dir no està tan clara la cosa, posem-nos en una taula, posem-nos a discutir, posem-nos a parlar i trobem la solució. If you can't be careful, try to be good. Well, we cared and we cared as much as we could. We always agreed, me and my man, we said someday we'll try the family plan. The first thing we tried was nothing at all. I was an amateur rider and everything's here fall. We charted my tides, followed my moon, but then someday came a little too soon. I got the 9 months of blues. Too much to gain and too much to lose. But he was kinda happy when he heard my news. I got the 9 months of blues.
Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des d'Andorra, on l'avortament encara està prohibit en tots els supòsits, fins i tot en cas de violació, de perill de mort de la mare i de malformació del fetus. El dels Pirineus és, en Malta, el darrer país europeu que no reconeix aquest dret sexual i reproductiu tan fonamental de les dones. I les més vulnerables, com ara ens explicava la presidenta de l'Institut de Drets Humans d'Andorra, són les adolescents. N'hem parlat amb una. Aquest és el testimoni traumàtic de la Maria andorrana, que es va quedar embarassada als 15 anys.
Estic embarassada, no sé ni què vol dir això, era una nena, però tinc claríssim que jo ara mateix ni vull ser mare, ni puc ser mare, i molt menys, bueno, per la meva història familiar, jo no podia explicar res als meus pares. Tenia por, estava collonida. I a més, quan em fan saber que això aquí a Andorra no es pot fer, que no és legal. És ara, quan he començat, diguéssim, a ser conscient de tot el que em va passar amb 15 anys, era un secret, sentia com si fos una delinqüència, com si estigués fent una cosa que estava molt malament. Això és un trauma, us ho dic claríssimament. Això és un trauma i no hi ha dret, no hi ha dret. Al meu propi país, això jo no ho podia fer, no podia avortar. Has fet una cosa que en el teu país està prohibit. La pel·lícula, la mentida, el desplegament que vam haver de fer perquè jo pogués avortar. O sigui, marxar del meu país, així de clar, així de clar. Et sents com una delinqüent. A les escoles s'hauria de treballar moltíssim més tot el tema sexual. Però no lo típic que ens van fer nosaltres. Venen, agafes un plàtan i aprens a posar un preservatiu. No, si us plau. Estem al segle XXI, tenim moltíssims canals pels quals comunicar-nos i obtenir informació. Jo crec que els joves d'avui en dia, això de posar un preservatiu a un plàtan no és precisament el que han de saber. Va ser un cas totalment de desinformació. S'ha d'educar els nens, però des de les escoles és fonamental que tot això s'ensenyi, tots els dubtes que puguin tenir els joves i molt més recolzament, clar. Que poguessin demanar el que sigui sobre aquest tema, que no fos un tema tabú, que no se'ls capés en aquest sentit, potser no passarien tantes coses.
Com una delinqüent es va sentir la Maria. Us acusen de voler desprestigiar el bisbe, de voler desestabilitzar el coprincipat, perquè si Andorra despenalitzés l'avortament, el copríncep, l'arcabisbe Vives, plegaria.
Bueno, la magnitud de l'acusació... Primer, em sembla que quan estem parlant de les vides de les dones, és que a mi ho sento, eh? De manera cínica em fa riure, perquè si volguéssim carregar-nos el coprincipat estaríem treballant en aquesta línia. Ho diríem obertament i faríem propaganda antireligió i anti el seu fonamentalisme religiós. Que la conseqüència de tenir drets, que les dones tinguem els drets humans que no tenim, sigui que ens carreguem el coprincipat, és que tenim un coprincipat molt feble. Dos, em sembla que continuem amb la misogínia bàsica de que les dones hem d'estar callades, hem de fer, no? Podem batallar drets, però fins a on ens diguin. No, les dones batallem els drets que volem a nivell mundial. No farem el que sigui ni políticament correcte ni el que a ells els hi sembli bonic, no? També a mi personalment m'han dit moltes coses molt lletges. Sé que no és personal, sóc una bellíssima persona. Sento molt voler fer avançar el país cap al segle XXI. Hi ha alguns grups, no, que han sorgit últimament que diuen que, bueno, que qui diu que està al segle XXI sigui millor que està al segle XVI o XVII. Bueno, doncs que vagin amb ruc, no vagin amb cotxe, que deixin els seus mòbils, que no sé, que tornin a picar pedra. És a dir, ja són arguments que fan... No sé, a mi em fa pena, t'ho dic, i ric cínicament perquè em fa veritat. Veritable pena i vergonya quan ho trec de país.
Què és més important, mantenir el copríncep o els drets de les dones? Què en pensa la societat civil i els votants? Perquè només 20.000 dels 80.000 andorrans tenen dret de vot.
Per mi, clarament, dret de les dones. Però, bueno, jo no, tampoc vull carregar el copríncipat ni res.
La societat andorrana, què creieu que prioritza, que posa per davant?
És que no hauria de ser comparable una cosa amb l'altra.
Sí, és que...
Sí. Perdonareu, els drets de les dones, encara que sembli mentida, són drets humans. Ho dic perquè, a vegades... Sí. Sembla que ens oblidem que també som éssers humans, són principalment doncs, els que s'han de defensar. Les institucions estan al servei de la ciutadania i no a l'inrevés. Uh-huh. Les lleis han d'anar al servei de la ciutadania i no a l'inrevés. I a mi em sembla que és un discurs molt bàsic i que voler confondre precisament a la gent amb aquest discurs de o coprincipat o drets de les dones no només és absurd, sinó que és pervers.
Molt.
Em sembla que s'ha de fer avançar el dret de les dones. Si el copríncep no l'accepta, bueno, haurem de trobar una altra solució.
Però jo estic segura que el bisbe, en el fons, sí, creu en els drets humans. Per tant, no crec que hauria de ser tant problema.
Sí, però considera que l'avortament... No és...
és ell el que ha dit si teniu drets o marxo. Bueno, perdó. O sigui, quan hem quadrat aquestes coses? I després la por. És la política de la por de sempre, no? Del fonamentalisme religiós i de tots els extremismes.
I per què aquest obscurantisme absolut al voltant de la salut sexual i reproductiva? No teniu dades de quins avortaments serien per raons mèdiques, per violacions, per embarassos de menors d'edat? Sabem que cada any unes 120 andorranes van als hospitals catalans a avortar, però no quantes ho fan a França, quantes es paguen centres privats o fins i tot si hi ha casos de mort.
Exacte. Clar, a partir del moment en què tu estàs penalitzat aquesta acció, lo d'avortar, com pots trobar les dades? Tot està amagat, no? I aquest és l'altre tema. Estem al segle XXI, com deia la Vanessa, home, per anar amagant totes aquestes situacions, la veritat és penós. Val a dir que no es confongui que avortar és una situació que la dona estigui molt satisfeta de fer-ho, no? Suposo que per dintre, a veure, hi ha moltes preguntes que es fa la dona, però que aquesta dona és lliure de decidir el que vulgui.
I poder-ho fer amb garanties.
Clar, no? I gratuït, no? Que no ens costi diners.
La desprotecció legal dels metges és total. Us arrisqueu a fins a 3 anys de presó, 5 d'inhabilitació per practicar un avortament, fins i tot en cas que la vida de la mare corri perill. Hi ha incongruències legals que desprotegeixen el col·lectiu sanitari.
En cas de perill per la mare, de totes maneres... Un metge haurà de salvar la vida de la dona, eh? Si no, és un incompliment també per una altra part. Faci el que faci, seria penalitzable. Després, bueno, clar, tenim la llei que impedeix totalment. Eh? Doncs per un avortament fora del peril, sí que arrisquem i fort.
Te la jugues.
Sí, sí. I tant. Col·legi de metge no vol tocar molt el tema, visiblement. Hi han buscat manera de fer sense aclarir molt bé les coses.
Podeu viure sota aquesta amenaça constant que si la societat evoluciona s'acaba el coprincipat?
Sí, per sort podem creuar frontera i veure que hi ha vida, saps, després de tot això. Aquesta amenaça, primer, que nosaltres com a associació, entitat civil d'atenció també a dones, aquesta amenaça que ens donen de que ens carregarem l'Estat, si tinguéssim un estat de benestar real, una on realment ens cuidessin en tots els aspectes. Avui estem parlant de l'avortament, podríem fer molts més temes. A nosaltres ens ha dit, no farem diàleg i no s'aprovarà, i deixeu de batallar-ho perquè no ho aconseguireu, no? Però no es garanteixen els drets, però no només els drets de les dones. No es garanteixen molts drets. Dona migrada i discapacitat, bla, bla, bla. Aleshores, sí, podem viure. Hem desenvolupat vies de convivència i ens unim perquè... És necessari.
Les dones andorranes viviu, dèieu abans, a l'edat feudal, en drets sexuals i reproductius.
Sí, vivim. Nosaltres ens agraden molt les coses del segle XXI, però les superficials, no? La roba, la tecnologia, totes aquestes coses. Els drets del segle XXI no ens agraden. Encara que Andorra ha ratificat molts convenis de drets humans, no? Formem part de moltes comissions, però una cosa és el que diem a fora i una altra cosa és el que fem a dintre. I dintre el que fem és oprimir, amb tecnologia, no? Amb botigues, amb carrers molt macos, amb un turisme preciós i fantàstic, però amb una mentalitat i una lògica de pensament de l'edat feudal. No tenim serveis especialitzats en violències, ni a policia, ni un jutjat especialitzat, ni als hospitals. Ens falta molta prevenció, molta sensibilització. A nivell de drets estem molt lluny, i serveis a tots els nivells, tant d'atenció com de sensibilització, com de prevenció. Jo vaig a donar xerrades a les escoles sobre coses bàsiques i em diuen que és el primer cop que ho escolten i tenen 16 anys. Doncs no estem tan al capdavant. Ens va molt bé amb el tema esports i amb d'altres temes estem molt avançats i avançades, però en tema de drets no, i hem d'avançar.
Comparteixo el que diu la Vanessa, hi ha molta feina a fer, hi ha una bretxa també a nivell de drets a Andorra, però també vull pensar o voldria fer un crit d'esperança, no? Crec que hi ha voluntat i que aquesta pressió sigui perquè hi ha eleccions aviat o no, però sembla que està rebent una bona acollida. Sí que veig un canvi, jo veig un canvi d'actitud, al marge de que hi pugui haver eleccions o no, vull pensar que és una cosa que transcendeix. Vull pensar que hi ha un canvi d'actitud. Potser no tant perquè s'ho creguin, sinó perquè és rendible electoralment. Potser no tant perquè creguin que s'ha de fer, sinó perquè creuen o perquè veuen que és lleig no fer-ho. M'és igual. La qüestió és que crec que hi ha un canvi d'actitud i que hi ha una predisposició avui a les institucions que fa 10 anys no hi era.
El que volia afegir és que les dones andorranes, ja no sé si és per definició, ja no, perquè han tingut que lluitar sempre, són molt lluitadores. Les àvies, les padrines, ja ho eren, les mares ho són, i les generacions futures també.
Sí, vivim un moment històric molt bonic, o sigui, tenim molts problemes, i és veritat, però és cert que vivim un moment històric on la gent està despertant, on estem entenent, com a època feudal en la que estàvem vivint, que no només hem de pagar perquè els altres, no, els senyors recaptin els nostres impostos, sinó que estem pagant per tenir drets, per tenir serveis, per tenir qualitat de vida, i aleshores no només amb drets sexuals i reproductius, sinó que la gent s'està mobilitzant, a mi em sembla com mai, no? Per una qüestió de molts més drets. Tenim habitatges molt cars, tenim jornades laborals infrahumanes, no? Pel meu gust. I hi ha com un despertar que està sent realment molt interessant i molt maco a aquest nivell, perquè fins ara, és veritat, o a mi em dona la sensació que Andorra es vivia econòmicament molt bé, però la crisi s'ha tocat, els drets s'han tocat, i de cop la població comença a pensar. I la diferència entre gent resident, no? Les dones resident i les andorranes, les problemàtiques són diferents, però sí que és cert que entre nosaltres no ens diem tu ets andorrana o ets resident.
No, afortunadament no.
No anem així per la vida, ho podem veure, més o menys, però és una cosa que ja civilment... Jo sóc andorrana i a mi em molesta que la gent no pugui votar, no? No pugui decidir, no pugui triar, perquè finalment són els impostos de les 80.000, bueno, treu infància, 70.000, no? No són els impostos de les 20.000 persones que votem. I per mi, per això també sempre donem veu als col·lectius i a les persones que normalment no hi tindrien de veu, perquè hem d'escoltar tothom, ens hem d'escoltar i ens hem d'unir.
Potser temen que si s'obre el meló l'opinió pública digui que no vol tenir un bisbe de cap d'estat, que prefereix tenir, no sé, el rei d'Espanya, de copríncep.
La gent està contenta amb el copríncipat, en general. Ja tenim un reducte de republicans. Sí, en general, la gent li agrada l'estatu quo.
La gent ho accepta, però contenta? O sigui, la gent no li importa. Estàs bueno, no m'importa, però contenta?
Home, contenta igual no seria la paraula.
Si m'ho preguntes a mi, jo preferiria tenir un cap d'estat electe i no sabem quants diners ens costa tot això, perquè el copríncipat s'ha de pagar. Entenc jo que ens costa diners perquè ens estiguin oprimint. Però finalment, si a mi em deixessin en pau amb els meus drets, tenir els meus drets, doncs a mi és que no m'importa si hi ha un copríncep o no. A mi el que m'importa és que m'imposin una ideologia. Hem de tenir el dret a triar, no ens han d'imposar.
Vanessa Cortés, presidenta de Stop Violències i psicòloga social especialitzada en violències masclistes i sexuals. Noemi Rodríguez, membre d'Acció Feminista. Elisa Moixella, presidenta de l'Institut de Drets Humans d'Andorra. I Eric Silvestre, metge de família. Moltes gràcies per parlar obertament, per trencar aquest tabú i per fer-ho a Catalunya Ràdio. Reveure.
Gràcies.
Gràcies.
No en saben res, de res tots aquests que governen, les lleis del teu cos van creant uns patrons. Tots aquests que governen, les lleis del teu cos.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, avui des d'Andorra. Només queden una quinzena de països que prohibeixin la interrupció voluntària de l'embaràs. El Congo, Egipte, Gabon, Guinea-Bissau, Madagascar, Mauritània i el Senegal, a l'Àfrica, les Filipines i Laos, a l'Àsia, i Hondures, Nicaragua, Salvador, Surinam, Haití i la República Dominicana, Amèrica, Europa, a banda d'Andorra i de San Marino. L'últim reducte és Malta, el soci més petit de la Unió. Encara avui ha estat confessional, que reconeix la llibertat de culte, però amb el catolicisme com a religió oficial, i una església molt influent. Només fa 7 anys que va legalitzar el divorci. Les malteses han de viatjar a Sicília o al Regne Unit, sobretot per avortar. A Andorra tot just es pot comprar la píndola de l'endemà a les farmàcies sense recepta des d'aquest mes. Els socialdemòcrates han intentat despenalitzar l'avortament en dues ocasions, el 2005 i el 2013, després d'una campanya amb 4.655 firmes recollides. La Rosa Gili és consellera general del Partit Socialdemòcrata. Bona tarda.
Bona tarda.
Li treu la son al copríncep episcopal?
Espero que no. No m'agradaria treure la son a ningú.
És un debat moral, ètic, religiós o polític. La despenalització de l'avortament faria trontollar realment el model d'estat? No és una hipocresia dir a les andorranes que vagin a avortar a Catalunya i a França i problema resolt?
Aviam, nosaltres de cap manera ho voldríem plantejar com un debat polític ni institucional. És a dir, nosaltres ens ho mirem des del tema que entenem que el dret a l'avortament ha de ser un dret bàsic de les dones. És que estem al segle XXI, no? I, bueno, jo tinc una filla, com a dona és que veig inconcebible que qualsevol persona em vingui a dir el que he de fer amb el meu cos o el que he de fer, bueno, amb la meva filla o amb qui sigui, no? Aquí a Andorra, com que és un petit país i que no tenim massa lluny Barcelona, no tenim massa lluny Tolosa de Llenguadoc, el que se'ns diu és dir, bueno, al final no és massa un problema, no? Perquè pots anar aquí al costat i fas el que has de fer i ja està, no? Aquest enfoc del tema no ens convenç, no? Perquè entenem que és una hipocresia. Dir que és molt fàcil, tampoc ho tinc tan clar, perquè al final estem a 3 hores de carretera, és a dir, la dona que es trobi en aquest cas pues, s'ha de pagar el viatge, s'ha de pagar l'avortament, la tornada, potser ja haurà de dormir a Barcelona, és a dir, que tampoc és tan evident que tothom ho tingui tan fàcil, no? S'ha de solucionar d'una vegada per totes. Ens fa vergonya sortir a les llistes que sortim, perquè regularment anem sortint amb aquestes llistes, els organismes internacionals també ens posen a la llista negra amb aquest tema i pensem que és, seria el més normal del món posant-nos a la norma, faltaria més.
És una excusa que el bisbe d'Urgell renunciaria a ser copríncep episcopal i que tota l'arquitectura institucional del país, 740 anys d'història de model d'estat, se n'anirien en orris?
Bueno, aquest és un debat que també el tenim a vegades. Nosaltres hem plantejat dues vegades la despenalització de l'avortament. L'última vegada va ser el 2013, malgrat teníem una paritat absoluta al Parlament, hi havia moltes noies joves amb formacions universitàries, van votar que no, argumentant això, no? Argumentant que si votàvem a favor de la despenalització de l'avortament, el model institucional cauria, no? És a dir, que el copríncep bisbe hauria de renunciar. Sobre això nosaltres pensem que el copríncep episcopal té sortides amb aquest tema, perquè diguéssim que aquí a Andorra amb un dels dos coprínceps que ens firmi les lleis en tenim prou. Per tant, nosaltres entenem perfectament que ell, des de la seva convicció religiosa, rebutgi firmar la llei. Vull dir, no ens causa cap problema. Sabem que el copríncep francès ens firmarà aquesta llei i, per tant, no hi ha d'haver cap problema, no? Sí que a vegades penses que potser molta gent amb aquesta excusa pues, no acaben de reconèixer que al final els hi suposa un problema ètic, religiós, no ho sé, no?
Bé que es van poder legalitzar les unions civils de parelles homosexuals i el copríncep, evidentment hi està en contra, no va signar la llei i ja està. Heu parlat amb l'altre copríncep, amb Macron? És receptiu? Podria signar?
No li hem demanat específicament si ens ho firmarà, però és que ho donem per fet. És a dir, el tema de l'avortament a França fa 40 anys, va haver-hi tot el debat de la Simone Veil. Per tant, entenem que França és una democràcia consolidada. És que ni ens plantegem que pugui tenir cap dubte relacionat amb això. Nosaltres hem parlat amb el seu representant, amb el sentit de sí, de dir-li que ens preocupa molt això, no? Amb el que deia abans de la vulneració aquesta d'un dret, és que fonamental, no? Fonamentalíssim, no? Per les dones, no? Per tant, és que ni en cap cas ens plantegem que el copríncep francès pugui tenir un problema en firmar-nos aquesta llei.
Uh-huh. Us acusen de voler desprestigiar, desestabilitzar, de ser deslleials, perquè veu signar la Constitució i mentiu dient que el copríncep és involucionista. Si hi ha Constitució és gràcies a ell.
Aviam, a mi em sap molt greu aquest plantejament perquè crec que en cap cas estem parlant de l'Església, ni del bisbe, ni tampoc del coprincipat. Per nosaltres una cosa la defensem separada de l'altra, no? A dia d'avui el PS, el meu partit, no ens hem plantejat renunciar al coprincipat, Moltes vegades ho dic que potser algun dia vindrà, no dic que no, però a dia d'avui no ho tenim sobre la taula. Referent al tema de la Constitució, el bisbe de la Seu, el senyor Vives, es refereix al fet que és veritat que tenim un article dins de la Constitució que diu que s'ha de defensar la vida sota totes les seves formes, no? I aviam, nosaltres sobre aquest tema també pensem que, bueno, hi ha bastants estudis científics que poden argumentar que no forçosament la vida comença al moment de la concepció d'entrada, és a dir, que podríem potser pensar que no cal modificar la Constitució, però en tot cas si calgués, entenem que tampoc ha de ser res de l'altre món. Tenim una Constitució de l'any 93, fa 25 anys, la tenim més que consolidada. Hi ha moltíssims dels andorrans més joves que no la van votar. Va ser un canvi molt important per Andorra el fet que hi hagués aquesta Constitució, ens va fer néixer com a país amb molts drets i hi havia certes concessions que segurament s'havien de fer en aquell moment, no? És a dir, això hauria pogut posar en perill, bueno, això i moltes més coses més, segurament el fet d'arribar amb aquesta Constitució tan important pels andorrans, però jo en cap cas hi veig cap traïció ni cap, bueno, em sap de veritat molt greu que algú ho pugui veure d'aquesta manera, perquè no hi ha cap idea amagada al darrere. Si volguéssim plantejar que s'acabés aquest coprincipat, és que ho diríem clarament, és que francament no veig per què hauríem d'utilitzar aquests subterfugis amagats. Si volem fer això, ho direm i punt, i que ningú es preocupi que li direm a la cara.
L'opinió pública andorrana posa els drets de les dones per davant del copríncep?
Jo diria que a nivell de carrer la gent ho té cada cop més clar, els drets de les dones, la paritat, la lluita contra la bretxa salarial i així, de noies joves que et fa veure que ho tenen claríssim. És a dir, alguna d'elles fins i tot ens va dir perquè va haver-hi qui va plantejar el tema aquest del model d'estat, i va haver-hi alguna noia jove que va dir clarament, però què ens esteu explicant, no? És a dir, jo crec que hi ha coses que les noves generacions cada cop les tenen més integrades i francament jo penso que és una cosa que tard o d'hora hi arribarem, vaja, o hauria de canviar molt la societat, si no. Jo ho tinc clar, no?, que abans que tot són els drets de les persones i després hi han d'haver-hi les regles, les institucions, les lleis. Jo ho tinc claríssim i diria que els joves també ho tenen cada dia més clar.
Rosa Gili, consellera general del Partit Socialdemòcrata, gràcies per rebre els solidaris.
Moltes gràcies a vosaltres. No, you can't make a sacrifice, a freedom of choice.
Solidaris, idees per canviar el món.
You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else.
L'Organització Mundial de la Salut alerta que al món es practiquen 25 milions d'avortaments insegurs l'any. El 45% de les interrupcions de l'embaràs es fan en condicions perilloses, la majoria en clandestinitat i en països empobrits. El 97% a l'Àfrica, a l'Àsia i Amèrica Llatina pels impediments legals i les barreres per aconseguir mètodes anticonceptius eficaços. Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio i després d'haver parlat amb les activistes, feministes, metges i l'oposició política, busquem ara l'altra versió, la del govern andorrà, que diu que això no toca. Joan Antoni León és el secretari d'Estat de Salut d'Andorra. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Si una andorrana vol avortar, per exemple, perquè la seva vida corre perill, per malformació del fetus o perquè l'han violada, què ha de fer? Va al metge i llavors...
Aquí al Principat d'Andorra no s'assisteix a ningú, només faltaria. Al final, l'assistència sanitària que es dona aquí a Andorra és una assistència sanitària molt correcta, és una assistència sanitària que té una percepció molt positiva per part dels usuaris del sistema sanitari i en cap cas es desassisteix a ningú, se l'atén amb criteris mèdics, seguint els protocols que són d'aplicació en aquell cas concret i evidentment es tracta la persona, només faltaria.
Moltes andorranes creuen la frontera i avorten als hospitals catalans o francesos, problema resolt, però no és una hipocresia dir a les andorranes que poden avortar però que, si us plau, ho facin discretament, destranquis i lluny de casa.
És veritat que per les dades que nosaltres tenim i que surten especialment a Catalunya hi ha persones, és una realitat, que van a avortar més enllà de les nostres fronteres, per això jo penso que s'ha de marcar en el lliure exercici que cada persona fa del seu tractament. Al final, no hem de perdre vista que els ciutadans d'Andorra, ja siguin nacionals o residents, és molt habitual el anar-se a tractar als països del nostre entorn, i per tant, doncs, pren una decisió determinada, tractar-se fora del país, i per tant és totalment respectable.
És un secret a veus que en alguns casos fins i tot ho paga la mateixa Seguretat Social andorrana, que se les deriva a hospitals catalans. Com ho fan els metges andorrans?
En qualsevol problema mèdic, la persona té l'opció actualment de tractar-se aquí al Principat, o doncs, si és una qüestió que requereix d'una superespecialització, o perquè la persona doncs, considera que el seu metge de confiança doncs, està més enllà de les nostres fronteres, doncs, poder-se tractar fora de les nostres fronteres, i per això també hi ha els acords escaients amb els països veïns perquè l'atenció sanitària es pugui fer doncs, fora del Principat.
Però qui paga aquests avortaments fora d'Andorra? La Seguretat Social andorrana en cap cas cobreix aquests avortaments?
En cap cas, o sigui, l'avortament a Andorra està prohibit, és així, ho estableix el nostre Codi Penal, i per tant la nostra cartera de serveis no preveu el pagament de l'avortament. Altra cosa és que en l'exercici de la seva voluntat, doncs la persona pugui anar més enllà de les nostres fronteres, però no està evidentment en la nostra cartera de serveis, que és el que determina el finançament públic d'aquesta i de qualsevol altra prestació.
Això no és el que ens diuen alguns metges. És una excusa que l'arcabisbe d'Urgell renunciaria a ser copríncep episcopal i que tota l'arquitectura institucional del país cauria, 740 anys d'història, de model d'estat, se n'anirien a Norris.
Miri, jo penso que al final hem de situar el debat allà on és. El debat real és que no es pot dissociar aquest debat del debat de l'estructura d'estat que tenim actualment. La nostra estructura d'estat, la nostra Constitució, estableix que els nostres coprínceps són el bisbe d'Urgell d'una banda i el president de la República Francesa per una altra. I, a més, ho són de forma doncs, indivisa i, per tant, tenen un paper molt important. S'ha de dir que ja en les actes de la Comissió Tripartita que va encarregar-se de redactar la Constitució l'any 93, ja es marcava clarament doncs, el posicionament, en aquest cas, doncs, de l'Església en relació amb aquest afer. Llavors, tenim clar que si aquest tema es regulés, comportaria doncs, que un dels nostres caps d'estat pogués renunciar a ser copríncep d'Andorra. L'estructura del coprincipat és una estructura molt important, que s'ha demostrat molt important i que jo crec que també de cara als anys venidors serà important per la independència i per la sobirania del Principat. Llavors, és important afrontar el debat amb la seva profunditat real, que és no únicament parlar de l'avortament, sinó parlar de tota la qüestió en si, i efectivament el tema de l'estructura institucional pues, està molt íntimament lligada amb aquesta qüestió.
Però creu realment que la societat civil andorrana posa el copríncep episcopal, el model de país, per davant dels drets sexuals i reproductius de les andorranes? Temen que si s'obre el meló ara l'opinió pública digui que no vol tenir un bisbe de cap d'estat, que prefereix tenir, o sigui, el rei d'Espanya de copríncep?
Jo el que sí que li puc dir és que des del govern, doncs, s'és conscient que aquesta és una realitat social, és una realitat existent, no és una realitat únicament de la nostra societat, és una realitat que doncs, cada cop s'està produint amb altres, més enllà de les nostres fronteres, i per tant, fins i tot, doncs, en certs aspectes, es poden arribar a compartir determinades qüestions amb aquesta temàtica, però com li he dit, al final, els diferents governs que hi han hagut, no només l'actual, que està actualment en el govern, sinó els diferents governs precedents de diferents colors, han fet aquesta reflexió i al final han acabat veient que és important poder preservar l'estructura institucional que té el Principat. Ens ha aportat elements com són independència, sobirania, i sí que és veritat que actualment Andorra està immers en un procés d'associació amb la Unió Europea, i doncs, els coprínceps, com diu la nostra Constitució, estan associats a la negociació i doncs, també juguen un paper institucional important en aquest acord.
I per què no hi ha dades? Sabem que cada any unes 120 andorranes van als hospitals catalans a avortar, però no quantes ho fan a França, quantes es paguen centres privats o fins i tot si hi ha casos de mort.
Únicament les dades que tenim són aquelles que han sortit publicades a Catalunya, però més enllà d'això no, no. Som conscients que és perquè doncs, ha sortit als mitjans i han hagut determinades col·lectius que han parlat d'aquesta qüestió, doncs que doncs, hi ha col·lectius que voldrien posar aquest tema sobre la taula, però no ens ha arribat que sigui una qüestió totalment generalitzada, sinó que bé, a través de la premsa ens han arribat determinats inputs únicament.
Joan Antoni León, secretari d'Estat de Salut d'Andorra, gràcies per respondre als solidaris.
Moltes gràcies a vosaltres.
Jo torna a començar, jo torna a despertar, després d'un llarg viatge, d'un mal somni que oblidar.
La despenalització de l'avortament pot fer trontollar el model d'estat d'Andorra, posar en perill la seva configuració, pot fer caure el copríncep, una doble figura que existeix des de l'any 1278, quan sota el rei Pere II es va signar a Lleida el primer pariatge per compartir la sobirania d'aquestes valls andorranes entre el bisbe d'Urgell i l'aleshores comte de Foix, copríncipat que després passaria als reis de Navarra, als de França i als presidents de la República Francesa. S'està replantejant el Vaticà el seu paper institucional a Andorra? Podria renunciar al coprincipat, el papa Francesc? Què en pensa la cúria vaticana? Anem a Roma? Preguntem-li al corresponsal de Catalunya Ràdio, l'Eduard Rubió. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
El papa Francesc ha autoritzat els capellans a perdonar les dones que han avortat, però això no vol pas dir que el Vaticà hagi moderat, hagi reconsiderat el seu posicionament.
No, el Vaticà no ha moderat el seu posicionament. Segons la doctrina catòlica, l'avortament continua sent un pecat greu que comporta excomunió, però Francesc creu que no hi ha cap pecat que la misericòrdia de Déu no pugui assolir i destruir allà on troba un cor penedit. Recordem que fins a llavors l'absolució només la podia practicar en casos molt extraordinaris el bisbe. El pas donat pel papa és important, ja que treu l'avortament de la llista de pecats imperdonables, com et deia, i apropa, almenys aquest és el seu objectiu, l'Església a aquelles dones catòliques que pateixen aquest drama i es veuen marginades o expulsades de la institució eclesial.
No sé si el papa Francesc acaba d'entendre que l'Església catòlica tingui un cap d'estat, que el bisbe d'Urgell sigui copríncep d'un petit país, per cert, amb una economia molt basada en la banca. De fet, explica, no?, que es va sorprendre quan a la missa d'inauguració del seu pontificat, doncs el bisbe Joan Enric Vives va ser dels primers caps d'estat a saludar el papa.
Sí, Francesc va quedar molt sobtat per aquest, el saludar l'arcabisbe Joan Enric Vives i comprovar que era un prelat que estava entre els mandataris i caps d'estat que havien participat a la cerimònia. Bergoglio, recordem que ell mateix deia que venia de la fi del món i no sabia que l'arcabisbe d'Urgell era copríncep d'Andorra i que compartia la sobirania d'aquelles valls pirinenques amb el president Francesc. Per un papa rector de parròquia, podríem dir, aquella realitat no acabava d'encaixar amb la seva visió que tenia de l'Església Catòlica pel segle XXI, que volia més allunyada del poder polític i econòmic i més propera a les perifèries socials i als que pateixen. Una Església sense vincles, per tant, polítics i institucionals. Andorra, llavors, era un paradís fiscal com el Vaticà. El papa argentí, que es proposava, entre altres coses, també reformar i netejar el IOR, la Banca Vaticana, no veia amb bons ulls que un bisbe catòlic presidís un país que podia acabar caient en un vòrtex de blanqueig de diners o de mala reputació pels seus comptes bancaris, naturalment.
I és ciència-ficció pensar que el copríncep pugui abdicar per no haver de signar la despenalització de l'avortament o que el Vaticà pugui renunciar al coprincipat o cedir-lo al rei d'Espanya, per exemple?
Pensa, Albert, que des de fa molt temps sembla que la Secretaria d'Estat Vaticana està donant moltes voltes i reflexionant sobre el cas Andorra i podria plantejar-se una sèrie de canvis en aquest sentit. Però tot es farà segurament de manera molt discreta, amb molta prudència, sense precipitar-se, i el Vaticà no forçarà mai la situació, sinó que pactarà una sortida en Andorra si creu que l'arcabisbe d'Urgell ha d'abandonar el càrrec de copríncep. Però és evident que davant els fets com el debat sobre la despenalització de l'avortament que deies tu o del matrimoni gai, l'Església Catòlica no pot presidir un estat que va en contra dels seus principis. Això està clar. Molts pensen que el moment potser adient seria quan hi hagi la substitució de l'arcabisbe o quan Joan Enric Vives sigui elegit a un altre lloc. Si bé molts donen per fet que el Vaticà vol replantejar-se el coprincipat, això obre també una oportunitat per tenir temps de planificar un nou model d'estat a Andorra. I davant aquest escenari hi ha una sèrie de sortides. Mantenir únicament el príncep francès, o sigui, traient el copríncep de la Seu d'Urgell. Mantenir el coprincipat substituint el copríncep episcopal per un ciutadà andorrà, com ara, per exemple, podria ser el cap del govern andorrà. La tercera, substituir-lo pel rei d'Espanya o el president de la Generalitat de Catalunya, se n'ha parlat molt, instaurar una república. Jo crec que aquesta també podria ser una opció practicable, com San Marino. I hi ha una última opció, que seria adoptar el subterfugi que va usar el rei Balduí de Bèlgica, és a dir, abdicar durant unes hores.
Doncs anem a Bèlgica per recordar com va ser aquesta trampa del rei Balduí. Gràcies, Eduard Rubió, Roma. A reveure, bona tarda.
Adéu, bona tarda, Albert.
Preguntem-ho al Jordi Baró, corresponsal de Catalunya Ràdio a Brussel·les. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha dos casos destacats d'objecció de la monarquia a lleis sobre qüestions socials a Bèlgica i a Luxemburg, oi?
Sí, són dos casos bastant cèlebres del que podríem dir rebel·lia, i que val a dir-ho, són dos casos que són l'excepció i que cap d'ells és recent.
A Luxemburg té a veure amb l'eutanàsia.
Sí, en aquest cas va passar el 2008. El gran duc Enric de Luxemburg es va negar a firmar la llei de l'eutanàsia, va al·legar en aquell moment valors morals i de consciència i va crear polèmica en aquest petit estat de la Unió Europea. Enric de Luxemburg té conviccions catòliques, però habitualment s'ha mantingut neutre. En aquell moment el govern va trobar una solució ràpida. Jean-Claude Juncker, que ara és president de la Comissió Europea, que llavors era primer ministre de Luxemburg, va reformar la Constitució per retallar-li les funcions al gran duc i la llei va poder entrar en vigor al cap d'uns mesos.
I en l'altre cas, a Bèlgica, la solució també va ser polèmica.
Sí, en aquest cas, això va passar gairebé fa 20 anys, l'any 1990, el rei Balduí I va adduir en aquell moment objecció de consciència, va evitar aprovar en aquest cas la llei de l'avortament i la solució va consistir en renunciar al tron 36 hores seguint un procediment que estava previst en la Constitució però que només s'havia utilitzat una vegada abans, havia estat durant la Segona Guerra Mundial quan el pare de Balduí, Leopold III, va ser presoner dels nazis. Es va utilitzar aquest procediment previst en la Constitució que preveu la incapacitat temporal per regnar i la cessió temporal del poder al govern, en aquest cas va ser 36 hores. I a partir d'aquí, val a dir-ho, ja no hi ha hagut més casos d'objecció. Hi ha dos casos més en què el rei ha firmat lleis, podríem dir, d'avenços socials. El 2002 el rei de Bèlgica, Albert, en aquell cas, va firmar la llei de l'eutanàsia, i el 2014, ara fa 4 anys, el seu fill Felip, que és qui regna ara, la llei de l'eutanàsia infantil.
I a Espanya, a l'estat espanyol, s'ha produït mai un cas similar d'aquest tipus?
No hi ha hagut cap cas d'aquest tipus, però sí que hi va haver una referència el 2005. Això va ser durant el primer govern Zapatero. El rei Joan Carles I va dir, a l'entrada d'un acte i en el context de l'aprovació de la llei del matrimoni homosexual, «Sóc el rei d'Espanya, no el de Bèlgica», deixava clar, doncs, que donaria el seu vistiplau al text.
Jordi Baró, gràcies per aquest apunt al Solidaris. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
I avui tria la cançó per acabar aquest Solidaris l'escriptora Bel Olid.
Sobre la llibertat a decidir sobre els nostres cossos i sobre què entra els nostres conys i què en surt, us recomano dues cançons. La primera és Les Criades, de Roba Estesa. Roba Estesa és un grup que fa moltíssima festa i que us recomano molt d'anar-hi en directe. I és una cançó simplement que parla doncs, de la lluita per la llibertat. I la segona és una cançó d'Alicia Murillo, que és una humorista de Sevilla, que es diu Comeme el coño con pan bimbo i que us recomano molt que mireu el vídeo que va fer, que el podreu trobar a la revista Pícara i també a YouTube. Si busqueu Alicia Murillo pan bimbo, segurament el trobareu. I és un vídeo de protesta que va sortir en el seu moment quan el PP va voler tornar a penalitzar l'avortament. Que ho disfruteu.
Marxem aquests solidaris entre Andorra i el Vaticà. L'hem fet la Carla Verdés, el José Antonio Rodríguez, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més ràdio compromesa.
Preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres malsons i per punxar-los als collons. amb les armes preparades i esmiolades per lluitar. Els collons. Escolteu amb atenció aquest crit que ara ressona entre molts blancs i parets. Escriurem la bona nova, no patiu, àvies i mares. Cantarem vostra cançó, farem que per tots s'escolti el gran dolor del vostre plor. Trencarem les vaixelles, estriparem llençols. Les criades ara empaiten aquell tal senyor Ramon. No patiu, àvies i mares, cantarem vostra cançó. I amb l'amor com a proclama farem del món un tot nou. El senyor Ramon ja no empaita les criades. No cosirem mai més els vostres. Els collons.